Vale.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et bene.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i gairebé 2 minuts. Bon dia, us informa Júlia Julbé. El ministre de Transports, Òscar Puente, considera que la citació de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, per presumptes delictes de tràfic d'influències, és una estratègia judicial per debilitar el PSOE de cara a les eleccions europees d'aquest diumenge, tot i que Puente evita parlar de l'Aufer. Ho ha dit en una atenció als mitjans des de la Fira Internacional de la Logística que té lloc al recinte de Montjuïc de Barcelona.
La decisión tomada en este momento y anunciada a través de los medios de comunicación es evidente que solo se puede interpretar en clave electoral. Es decir, no es que lo digamos, es que no cabe otra interpretación posible a tenor de la propia lógica procesal que el juez estableció desde el principio. Y esto hay que decirlo con claridad y hay que explicarlo con claridad.
Puente defensa que a la causa no hi ha ni una sola prova que incrimini Begoña Gómez i que el govern espanyol està donant totes les explicacions necessàries sobre aquest cas. I a tot això, el Partit Popular acaba d'anunciar que denunciarà davant la JEC la utilització partidista del Consell de Ministres en plena campanya per les eleccions europees. En parla la secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, en declaracions d'Antena 3.
De esa utilización que, como le decía, también nosotros vamos a denunciar y en la mañana de hoy presentaremos una denuncia ante la Junta Electoral Central por la utilización, una vez más, del Consejo de Ministros como un instrumento en beneficio del Partido Socialista y del presidente del Gobierno en plena campaña electoral. Las reglas de juego deben respetarse y ya sabemos que Pedro Sánchez lo de respetar las reglas de juego lo lleva bastante mal.
I sobre la carta difosa per Pedro Sánchez, refermant la decisió de seguir al càrrec i defensant Begoña Gómez, els populars creuen que és una carta plena de falsedats. I més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga una altra escola del Barcelonès a fer almenys una assignatura troncal en castellà. La mesura cautelar s'aplicarà a partir del curs vinent i fins que hi hagi sentència ferma després que un dels pares d'aquest centre ho hagi demanat. En la interlocutòria feta pública per l'Assemblea per una escola bilingüe, el Tribunal diu que el centre ha de decidir el seu projecte lingüístic, però sempre respectant la legislació, inclosa també la Constitució. I abans dels esports, una darrera informació. Un home ha mort i dos més han quedat ferits greus a primera hora d'aquest matí després que el cotxe amb el que circulaven xoqués contra un arbre a la carretera del Mas Pinell a Torroella de Montgrí. Per causes que s'investiguen, el cotxe ha sortit de la via en un camí a tocar del càmping El Delfín Verde i ha topat contra aquest arbre. El conductor del vehicle, com dèiem, ha mort a l'acte i els altres dos ocupants han resultat ferits molt greus. Segons explica el diari de Girona, el sistema d'emergències ha traslladat els ferits a l'Hospital Trueta de Girona, on continuen ingressats. Ara són les 12:04. Plana esportiva en motor. Ducati ha fet oficial aquest matí el fitxatge de Marc Márquez per les dues properes temporades i tornarà a ser el pilot més ben pagat de la graella de MotoGP. El seu desafiament, llançat dijous passat abans del Gran Premi d'Itàlia, ha fet canviar d'idea els mandataris de Ducati, que han preferit el 8 vegades campió del món abans que Jorge Martín, que va optar per anar-se'n a Aprilia. I en futbol, la selecció espanyola disputa avui a 9:45 de la nit un partit amistós amb Andorra que servirà de preparació per l'Eurocopa d'Alemanya, que comença el pròxim 14 de juny. Espanya i Andorra només s'han enfrontat un cop, va ser el 2004 a Getafe, amb victòria àmplia als espanyols per 4-0. El partit es disputa ara a l'estadi Nuevo Vivero de Badajoz, amb totes les entrades ja venudes. Els convocats amb la Roja s'han concentrat des del dia 1 de juny a la ciutat de futbol de les Roces per preparar-se per l'Eurocopa. El combinat espanyol ja és a Badajoz i ha viatjat sense Rodri i Dani Olmo, que es queden a Madrid fent un pla específic d'entrenament. Aquests dos futbolistes s'afegeixen a les baixes d'Aymeric Laporte, Dani Carvajal, Nacho Fernández i José Lu Mato, que tenen permís per incorporar-se més tard, ja que van acabar la temporada amb el seu club aquest cap de setmana passat. Doncs amb aquesta informació acabem. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat de la jornada. Fins la una els deixem amb Joan Trias i, com sempre, tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana.
Abans de partir cap a l'aeroport, tu me vas dir que apostessin fort, que la distància només és una línia que fa anar avion pel cel. 110.000 de matins tot ben a fent i ses nits cada nit d'estar pendent, sentint-me com quan mires un mapa però està al revés. Cari, tu s'has fet a mida. Això no s'oblida, el teu cos i els meus són pura geografia. I ara m'he de creure que no mos tornarem a veure. Cari, tu saps.
Això que estem escoltant és Pura Geografia, una de les noves cançons del tercer disc de la cantant, guitarrista i compositora mallorquina Maria Jaume, Nostàlgia Airlines. Un disc on ens parla d'una Mallorca passada i ho fa amb nostàlgia d'una illa que no estava massificada per turistes. En el nou àlbum, Maria Jaume critica durament el turisme massiu que està patint les Illes Balears i totes les conseqüències que se'n desprenen. En només 4 anys, la cantautora ja ha tret 3 àlbums. Nostàlgia Airlines, però, és l'àlbum més ballable i on hi trobem una Maria Jaume que experimenta amb noves sonoritats i ritmes com el reggaeton o l'afrobeat. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar-la en directe. Maria Jaume, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara en parlarem dels temes d'aquest nou disc, perquè són meravellosos, Maria, de veritat que són meravellosos, però abans de tot, com estàs? Quina rebuda està tenint el disc?
Molt bé, estic supercontenta, la veritat, perquè no m'ho puc queixar, la veritat. Estic, sí, ja tinc una bona rebuda.
T'esperaves aquest boom?
No del tot. Sí que, vulguis o no, quan fas àlbum tens expectatives i te vas creant minipel·lícules dins el teu cap, però intent com evitar el màxim això per després no fotre'm sòstia i més gros encara, però sí que m'esperava que que anés bé, no? Que anés una mica millor que l'anterior, però la veritat és que ha anat inclús millor del que me'n pensava, sí, sí.
Ara em feia 5 cèntims, però clar, vull que m'ho expliqui la seva creadora. Què és Nostalgia Airlines? De quina inquietud surt?
Pues és una mica el concepte o el resum de tot el que xerren els discs. Jo crec que hi ha molta nostàlgia en aquest disc. En general, les meves cançons sempre n'hi ha una mica, no? I és com també un poc conservar potser la Maria de sempre, no? Que vulguis o no, les lletres sempre hi ha aquest to així una mica tristoi, o per molt que estiguis ballant o que t'ho estiguis passant bé, si t'atures a pensar el que estàs cantant, igual això, igual no està en bon rotllero, no? Però, i me feia gràcia com també contrastar aquesta paraula com molt barroca, no? Uh-huh. Realment, la nostàlgia, amb algo més d'ara, més que també capturés lo de el que he vist jo, que tant la feina de música és com constantment estar en moviment, que si ara cap aquí, ara cap allà, ara furgo, ara avió, ara aeroport, com també això de viure entre Mallorca i Barcelona una mica, i de capturar aquesta espècie de nou llocs en els que pas moltes hores, no? Mm. I que en el final també hi he trobat com una espècie de casa, perquè també te reconforta estar en el final d'un lloc on ningú s'acaba de sentir a gust, i jo això m'agrada perquè no me sent cap impostor en aquests puestos.
Maria, com està Mallorca?
És una bona pregunta. Bueno, és evident que no està gaire bé, no? Tots ho sabem, com Barcelona. Barcelona està bé, no, no.
Trobes a faltar una Mallorca passada?
Clar, jo xerro d'una Mallorca també que no he viscut, no? I és una cosa que me fa gràcia, perquè és això, és com que la generació, la meva generació de mallorquins, diguéssim, això, tenim nostàlgia d'una cosa que no hem viscut, sinó que mos han explicat.
Per entendre'ns, tu ja vas néixer amb alemanys?
Sí, vale. Però bueno, hi ha hagut un canvi també. Des que jo era petita, les platges que freqüentava, per exemple, ara no les puc freqüentar. O si ho faig, bueno, ja sé el que mos pos, no? Uh-huh. Sí que hi ha hagut un canvi, jo crec que els darrers anys, amb la pèrdua de tots aquests espais, de que jo sí que recordo de petita, per molt que anessis en els llocs turístics, tu te senties que eres a casa i que hi havia pues, gent que te recolzava una mica, no? Uh-huh. I que t'entenia, i que entenia la teva llengua, entenia el teu patrimoni, entenia la teva manera de pensar, no? I ara és una mica que podries estar passejant pues, per qualsevol altra ciutat, no? Quan vas a Palma és com que no... És una despersonificació molt bèstia.
Som a temps de revertir-ho? I si és així, quin paper hi pot jugar la música?
Jo crec que sí. Vull dir, tens de revertir-ho, evidentment, si mos hi posem, hi som. El que passa és que això no interessa a qui té pasta, no? I clar, i també no ajuda que mos governi segons qui. No és el meu paper, no?, arreglar això. Per algo hi ha gent cobrant per fer aquesta feina, però jo crec que sí, que la crítica, vull dir, la crítica i la política des del nostre punt més personal sempre pot ajudar a que això exploti més, o que hi hagi més tensió, o a conscienciar una mica la gent. Mm. Però tampoc és la nostra feina, vull dir, si ho faig també és perquè m'ha sortit així.
I ara em deies, no és la meva feina, no és el meu paper arreglar tot el que està passant a Mallorca, però sí que és un disc molt reivindicatiu en aquest sentit, no?
Sí, tampoc ha estat una cosa de... Vaig a fer un disc super polititzat i com abandonar-me de res. Uh-huh. Però sí que són problemàtiques que formen part del meu dia a dia i que m'impedeixen viure com, no, com millor i me resten qualitat de vida. Per tant, així com quan me rompen el cop, pues, jo igual faig una cançó, perquè és una cosa que me toca molt, pues, si no puc passejar per la meva illa o no puc accedir a llocs perquè m'ho estan bé tant, també a la millor me surt de manera natural fer una cançó sobre això.
Fumo a les totes i gent com a ones, i per la mà arriba un creuer de 15 pisos, 100% poc ofrent. No van per sombra, van de compres per botigues de souvenir.
Maria, abans em deies, la meva música es defineix per aquesta nostàlgia, per aquest to tristot, no? Però el disc que ara ens presentes, que és aquest Nostalgia Airlines, sona molt diferent a Voltes i Voltes, el 2022, o Fins a maig no revisc, el 2020. Ara veiem una Maria amb molt més en moments pop, fins i tot amb ritmes reggaeton, fins i tot, abans ho dèiem, amb aquest afrobeat. Volies mostrar també una nova Maria Jomo?
Sí, també ha estat com la meva evolució i sobretot com a nivell personal també, que jo, doncs, els meus primers discs tenia 20 anys i hi havia cançons que havia escrit en 17 anys o algo així, no? I clar, jo crec que és just un període d'edat que canviem molt i, bueno, que bàsicament tornem adults, no? I jo crec que m'ha passat això també, que he trobat el meu camí, que jo sí que tenia molt clar ja de Voltes i Voltes que volia anar a tope cap al pop, no? I que el que m'interessava era la cançó pop. I jo crec que ara he trobat realment com vull fer les coses, que no vol dir que ara només faci això, no? És una cosa que no m'agrada gens com definir-me i engabiar-me moltíssim, sinó que crec que sí que ja he trobat el meu estil, però sempre m'agrada jugar.
A banda de fer una crítica al turisme massiu de les Illes, ara en parlàvem, i és un disc molt reivindicatiu en aquest sentit, en aquest nou disc també hi ha molt espai per l'amor.
Sí, això no? Sempre. Sí, sí, de fet...
És marca personal, això, també.
Sí, és que a mi m'agrada molt xerrar d'això, i en aquest disc jo crec que el que he aconseguit, o el que volia fer, era poder xerrar de moltes problemàtiques que m'afecten, com és l'habitatge, com és el turisme, a través de l'amor, no? Que és com la meva via d'expressió i com me sent més còmode, però potser estic xerrant d'una relació que no pot ser i que els dos mos hem de distanciar perquè no podem viure en el mateix lloc, perquè no tinc feina de lo meu allà on visc, no? I per això he de tenir una relació a distància, i és com aquesta inestabilitat de que com aquesta inestabilitat de contextual i social i econòmica, diguéssim, també se transporta a les relacions.
Clar, si parlem d'aquest nou disc, hem de parlar també de les col·laboracions que hi trobem amb noms com Pau de Bon, l'estem escoltant, el cantant d'Antònia Font, Julieta, Renaldo i Clara i Marc Grimal. Com han estat aquestes col·laboracions?
Ara, beníssim, jo tenia molt clar com me van venir aquests quatre noms quan estava fent el disc. I ha estat molt fàcil, la veritat, perquè tots varen dir que sí tot d'una, i amb alguns sí que ja era més amiga d'abans, i ha estat molt, molt, molt natural per això. I en d'altres els he pogut conèixer més a través de la música, que també ha estat molt guapo, com per exemple na Julieta, que no mos coneixíem tant, i va ser un gust com fer feina amb ella, perquè és boníssima.
Vas cap aquí, cap a la música més urbana?
Jo crec que vaig, o sigui, 100% música pop, i després a partir d'aquí a lo millor jugaré amb ritmes més urbans, amb ritmes electrònics o en el que vengui.
Sempre m'agrada molt preguntar-ho, Maria, perquè em curioseix molt. Què aporta una col·laboració d'un altre artista amb un disc que és molt propi?
Pues, perspectiva i te refresca moltíssim. A mi m'han refrescat moltíssim, i han elevat les cançons, que tu tens una cançó que te pot agradar molt, que és molt teva, que està molt ficada dins l'àlbum, però de sobte ve una persona i com que te toca una mica, no? I diu, ah, hòstia, no, però mira, pots fer això i això, saps? I de sobte ja li afegeix molta riquesa.
A part d'això, també m'agrada molt posar de relleu i posar sobre la taula, dic molt aquesta frase, que nosaltres normalment, ara no tant perquè hi ha moltes plataformes digitals de música, no?, de streaming, però és veritat que el que fèiem fa no tants anys és anar a comprar un disc, pagar-lo, arribar a casa, treure la capseta, posar-lo i gaudir-lo. I no pensàvem sovint amb el treball i l'esforç que hi ha darrere de tot aquell disc. Què t'ha costat a tu fer un disc com aquest?
Pues molt, molt d'estrès.
M'ha mirat amb sangre, sudor i làgrimes,
Sí, sí, és que ha estat molt guapo de fer, i és dels discs que més gust he passat de fer, però també és que més he sofrit, perquè l'hem fet en Lluís Cabot i jo, que ha estat el productor i també compositor, i l'hem fet pràcticament tot a casa, llevat d'algunes sessions que vàrem fer a altres estudis. I clar, això té les seves coses bones i les seves dolentes, no? Però una dolenta, per exemple, és que no hi ha horari si no te'l poses tu, no? I clar, és molt guai perquè és una cosa molt mano a mano i estàs com molt ficat dins aquell projecte durant X mesos, però sí que has de saber posar límits i t'has de saber com marcar molt bé fins on pots arribar, no? I perquè també, si no descanses una mica, el cervell tampoc fa feina gratis.
En aquest sentit, quan et dediques a la teva pròpia passió, hi ha el perill de caure en no posar límits, en sobrepassar-se, en caure molt fàcilment en l'estrès?
Sí, vull dir, jo crec que sí, jo m'ha passat, però sí que ja... Jo amb això sóc molt... Tampoc me mataré a fer feina. I si veig que estic estressada cada dia i m'ho puc permetre com posar-me segons quins horaris, ho faré, perquè si no se me'n va al cap. I al final també la feina se veu afectada i veus que no t'està sortint el bé que te podria sortir, no?
Abans m'ho deies, vius entre Mallorca i Barcelona, ara, eh?
Bueno, visc a Barcelona, però sí que quan puc vaig a visitar la família.
Com ho vius, això?
Bé...
Hi ha una comunitat importantíssima mallorquina a Barcelona.
Clar, molts perquè també venim a estudiar, perquè, bueno, Mallorca està molt bé, però a vegades també refresca anar a altres llocs. Jo ho duc bé, ara aquests darrers anys sí que és vera que, bueno, que Barcelona també està no en els seus millors moments. I és un poc que no acabes de descansar d'aquest turisme a cap dels dos llocs. Sí que jo tinc la sort que sóc d'un poble molt petit, de Mallorca, i allà el turisme massiu com a tal no ha arribat. Sí que han arribat les bicicletes, el turisme de fora vida, etc., que no me'l deixa accedir a cap casa. Però sí que tinc la sort de poder com desconnectar una mica quan vaig a casa meva.
Nostalgia Airlines, un disc on hi trobem cançonaques com aquesta, tamarros com aquest, Mala Via, i també un disc publicat el passat 15 de març, però que ja t'ha donat grans alegries, ni més ni menys que has obert el Primavera Sound.
Sí, 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 va ser molt guapo.
Què, això? Molt bèstia, no?
Sí, i vaig estar supercontenta perquè va venir molta gent, també, i mira que eren les 5 de Sora Baixa, que s'estava sofrint, però va ser un gustasso, i el millor, el més content és que estic, és que ho vaig disfrutar moltíssim, que tenia molta posta histèrica, i no hi vaig estar.
Deixa'm comentar també un fet curiós, que m'ha agradat molt, però és molt significatiu de l'èxit que està tenint Maria Jaume els darrers anys. Havies de fer un concert de presentació a la sala 2 d'Apolo.
Sí.
Que m'ho expliquis tu, això. Què ha passat?
Bueno, va passar que vàrem fer sold out quasi C2 i vàrem pensar ben si podíem pujar a la sala 1 i també la vàrem omplir a la sala 1, o sigui que...
Com et vas quedar quan t'ho van dir?
Jo, és que jo era molt escèptica en el principi de vols dir a la sala 2 no vendrem ni 200 entrades.
No, sort.
I no, i tira, vaig... Sobretot quan va sortir el disc, vaig veure que no, que allà hi havia hagut un canvi important.
Tot això et posa més pressió a la teva feina, a les expectatives que té la gent sobre tu, o dius, ostres, que bé que la gent s'ho prengui tan bé?
Intent no pressionar-me gaire amb l'opinió de la gent, perquè sí que crec que és important com també tenir el públic en ment quan estàs composant i quan estàs creant, no? Perquè al final ho fas per ells, també, una mica. Vull dir, ho faig per jo, però a mi em vull... Però jo vull que a la gent li agradi la música que faig, també.
Que jo no et vull posar més pressió, eh? Però alguns diuen, i ja han escrit, que ets una de les veus femenines del moment.
Bueno. Ja, jo crec que això és com... Està molt bé i estic supercontenta i és com, més que res, com rebre inputs bons i, bueno, i dolents també, perquè també hi ha gent que no li ha agradat tant aquest disc. Però quedar-te amb lo bo, quedar-te amb les crítiques que t'ajudin i a partir d'aquí continuar fent el que tu sents i el que tu t'agrada, perquè si no te pots tornar una mica d'aquí.
Deixa'm preguntar-te com està el panorama musical de la música en català. Veu un bon moment?
Sí, jo crec que... millor que mai, m'atreviria a dir, no? Perquè crec que per sort ara estem en un moment en què podem fer el que vulguem en la nostra llengua, no? I abans a la millor estàvem una mica més limitats, no? O mos feia por fer segons què, perquè no sé exactament per què, no? I mos han llevat moltes tonteries de damunt. I lo guapo és que podem fer qualsevol estil, no? I qualsevol cosa en català, crec jo.
Deixem fer de dues preguntes ràpides i ara de seguida saludem a l'Olma Giró. La primera, ets d'aquelles cantants que quan o compositores, vaja, que quan treus un disc dius, anem a gaudir-lo al moment i ja m'hi posaré, o ja estàs donant voltes en el següent disc?
No, jo sóc de almenys un mes o dos, de deixa'm ara com respirar, que he estat molt de mesos currant, i sí que necessit com això, ni que siguin dos mesos per respirar, i després sí que ja me poso a pensar en el que ve.
Suposo que ara continua a girar?
Sí, sí, sí.
On et veurem?
Ara, aquest cap de setmana, tocam a Gualta, després a Tarragona, i després fent com a Cornellà, Vic, Granollers, a Mallorca, Cap de Pere i a Sa Mova Fest, bueno, etc.
Et fa més il·lusió o més por tocar a Mallorca? Perquè jugar a casa.
Les dues coses. Sempre me fa molta il·lusió tocar a Mallorca, però és vera que me pos més nerviosa quan toca a Mallorca. Mm. Perquè és com la meva gent. Sempre m'ha fet com a més vergonya tocar davant la gent que conec, davant la meva família, que no davant desconeguts, no? I Mallorca és una mica aquesta sensació de és que a meva ho he de fer. Aquí sí que me pos pressió, vos? Ho he de fer? Perfecte, Mallorca.
Maria Jaume, que portaré aquesta gira de Nostalgia Airlines per Tarragona, Cornellà, Vic, ara ens ho deia, Granollers, Mallorca... En fi, seguiu-li la pista perquè de veritat que és brutal. Giró, què tal?
Bon dia, Maria Jaume.
Bon dia, què tal?
Corroboro que ets una de les veus femenines del moment, eh? O sigui, pots dir el que vulguis, però la veritat és la veritat, em sap greu dir-ho, això.
Sí, gràcies.
Escolta, ha arribat un moment de l'entrevista que portava una bona estona parlant sobre el disc, que el que vols expressar, concerts, panorama musical en català, etc. Però ara volem que et mullis i per això et farem unes preguntes incòmodes. Comencem fàcil.
Vale.
Escalfant motors. Necessitem i ens encantaria que ens escrivissis l'Starter Pack, el kit bàsic del turista que ve a les illes.
Uf, vale, calcetins amb xancles.
D'acord.
Easy. No du mai crema solar, és a dir, està ben vermell com una gamba. I beure molt i molestar moltíssim.
Molt de soroll, eh, d'aquests
sí,
cridaners.
Sí, sí, sí.
Aquest seria l'Starter Pack.
Sí, desgraciadament.
Llavors, el 0 al 10, quanta incomoditat o ràbia et genera que quan parles amb algú, pel simple fet de que tu ets de les Illes Balears, comencin a parlar una mica com parleu la gent de les Illes? Del 0 al 10.
Un 6.5.
Ah, pensava que seria més alt, eh? Jo parlant bueno, amb gent de les Illes sí que és cert que diuen que els fa molta ràbia.
Fa ràbia, però si tens confiança en la persona, doncs, pues, bueno, li permets.
Ho permetem, no?
Si te conec, sí, si no, no. Saps? Aquí hi ha el límit.
Posem límits. Llavors, també, curiositat, aquí a Barcelona hi ha una comunitat molt, molt, molt gran de persones que veniu de les Illes, i en concret moltes d'elles s'agrupen a l'Espai Mallorca. Tu ets una d'aquestes?
Jo vaig a l'Espai Mallorca, però no tant.
No tant, no ets.
Perquè és molt com si anessis a Mallorca, descompte, no? És com un petit poble. I jo estic aquí perquè vull estar aquí, saps?
Però també hi ha turistes d'aquests que comentàvem ara, l'Espai Mallorca,
crec,
i ja comencen a haver-hi.
Sí, és de matins, m'han dit que a mig hi curren, i m'han dit que és de matins, sí, sí que hi ha turistes, però després els mallorquins els derruixam.
Ah, molt bé. Que és com una plaga, això està per tot arreu, aquests turistes. És curiós perquè en el disc parles del passat i ho fas amb nostàlgia. A més, un passat que no has viscut. Més o menys som de la mateixa generació i poses sobre la taula doncs, una Mallorca dels anys 60, 70, 80. Però m'agradaria que ara fessis un exercici. Ara parles del passat amb nostàlgia, segurament perquè el present potser no t'agrada tant. Però si t'imagines Maria Jaume d'aquí 10 anys, de què creus que parlarà amb nostàlgia d'aquest present?
Uf, ostres, no ho sé, eh? És que estem tan fotuts ara mateix que no sé què me podria. Jo crec que nostàlgia de com a de jo personalment, saps, com del meu moment d'haver tret aquest disc i de d'això, i també de tenir 20 anys o 20 i pico, i el que comporta això, que supos que d'aquí 10 anys no podré dur la vida que duc ara, no?
I de Mallorca, hi ha alguna cosa que t'agradi molt i que tinguis por que s'acabi aviat i que d'aquí un temps recordis amb aquesta nostàlgia que recordes ara moments passats?
I doncs, mira, el que vos deia ara, que el millor que en el meu poble sí que encara se pot circular bastant bé i està, bueno, que no han arribat moltíssims turistes així com massius. Espero que això pugui continuar així d'aquí 10 anys.
Això depèn de tu, eh? Perquè si comences a ser una artista mundialment famosa, ja veuràs com vindran, com es diu, recorda'ns el nom.
No.
Ara el dirà. No serà Mou, perquè Mou sí que no.
Hòstia, veus? Això ara ja t'has equivocat d'illa.
Malament.
Correcte.
I què t'anava a dir? Aquí sí que vull que et mullis. Artista que et faci molta ràbia que et comparin i que t'hagin comparat.
Molta ràbia,
que faci,
no sé si...
ràbia, que diguis, ai, no m'agrada que em comparin amb aquest artista jo, i no em paren de comparar. Ja.
Jo crec que, més que res, que a vegades no té cap sentit que me comparin amb Maria del Mar Bonet, perquè és com l'única dona que se'ls hi pot ocórrer de Mallorca, no?, i que ha arribat a Catalunya, i per tant, com que jo també soc una dona, automàticament m'han de comparar, no? No té cap sentit, perquè Maria del Mar Bonet i jo no tenim absolutament res a veure, no cantem. Vull dir, no, bueno, no, ni compartim res, vamos.
Però t'hi han comparat, no?
A vegades sí, però com si jo l'hagués de tenir també com a referent, que puta mare, Maria del Mar, vull dir, va fer moltes coses en el seu moment i va obrir moltes portes. Però en el meu cas, concretament, musicalment, no és que m'hagi...
T'agradaria una col·laboració amb Maria del Mar Bonet?
Uf, no ho sé.
Posa la puteta, eh?
Ai.
Seria bastant rarot ara mateix, però bueno, mai se sap, mai se sap.
Una mescla d'estils musicals, no?, que també es porta.
Clar, també se fa.
No, la que és molt bonica és la col·laboració que has fet amb Pau de Bon, d'Antonio Font. És molt, molt, molt bonica.
Gràcies.
És que feu coses bones, eh? Els de Ses Illes, la veritat és que sí. Maria, Jaume, has aprovat aquest pas per les preguntes incòmodes prou bé, eh? Em pensava que et mullaries més, però què farem?
Bueno, s'ha de ser diplomàtic. A los acordes de mi
guitarra. No van per sombra, van de compres per botigues de soler.
Aquesta Nostàlgia Airlines de Maria Jaume, que la portarà pels escenaris, com dèiem, de Tarragona, de Cornellà, de Vic, de Granollers, també de Mallorca. Maria Jaume, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos presentant aquest disc meravellós. Que vagi molt bé i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Volant pel cel estampant, fum a les totes i gent com ones, i per la mà arriba un creuer de 15 pisos, 100% cofrent. No van per sombra, van de compres per botigues de souvenirs, per botigues de souvenirs. Estones mortes quan se'n tornen, pensa jo no tomb per aquí, pensa jo no tomb per aquí. Hotel Sol i Playa, turista no se vaya, no, 90.000 piscines i un golf de set salines, oh, això abans era un manantial, però s'ha enverinat. Hotel Sol i Playa, Hotel Sol i Playa. Aeroport, a Porto Pi,
Hotelitzali playa.
Elsa.
Això abans era un mundial, però s'ha ido a marinat. Hotelitzali playa. Hotelitzali playa.
No pot anar pel món.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Uei, uep,
uep. Tu veu, penya?
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tenen res especial per com per respondre. Uep, com anem? Bon dia, bones tardes. No tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis...
36 minuts que passen de les 12 del migdia... Rafa Sanauja, què tal? Bon dia.
Hola, de nou.
I a mi m'agraden aquestes coses, que és un tema que has preparat tu.
Sí.
I m'agrada molt.
Val.
De què parlem avui?
Doncs mira, tractarem un tema que a mi personalment em ve molt de gust. Fa dies que parlem aquí al programa, Joan, de negocis històrics dels de tota la vida de la ciutat de Barcelona, que estan tancant perquè no se'n surten, no?, davant de l'augment dels lloguers, molts d'ells, o també per manca de noves generacions que es vulguin fer càrrec. Doncs bé, avui us presentarem en aquest moment aquí al programa Ràdio Estel un negoci que és tot el contrari, una mica la resistència, com dèiem ara fora de micro, o l'aldea d'Astèrix, allò ara rodejada de romans que resisteix a l'invasor, i ho fa amb tradició i devoció. Parlem del restaurant Casalfonso, i si em permeteu, no és només un restaurant, es tracta d'un negoci amb 90 anys d'història que ha resistit al canvi constant de la ciutat de Barcelona, mantenint-se fidel a la seva essència i tradició. Una ciutat plena de negocis de restauració pensats, molts d'ells per a turistes i més al centre de la ciutat. Casa Alfonso, doncs, destaca, no?, per aquesta autenticitat i aquesta qualitat. Per tant, volem saber una mica com es portarà endavant aquest negoci familiar amb tanta tradició, els reptes que afronta i les seves passions.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Molt, com sempre. Gràcies.
I per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora Clàudia García. Ella és besneta del fundador de Casa Alfonso i ara és màxima responsable amb el suport del seu pare, precisament l'Alfonso. Clàudia, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clàudia, ets la primera dona al capdavant de Casa Alfonso després de diverses generacions.
Bueno, primera dona no.
No?
Tinc l'honor de representar fermament ara mateix. Soc la primera no Alfonso, que dic jo sempre.
No Alfonso.
Soc la primera Clàudia, perquè fins ara tota la saga eren Alfonso, tant mon pare com el meu avi com el meu besavi, però han hagut moltes dones en aquesta trajectòria, sobretot la meva besàvia, la Rosario, i després la meva àvia, la Ramona, que tots diem Moni. Però, bueno, tinc l'honor de representar i de donar ja cara i veu a totes aquestes dones que també han format part de la història i que han ajudat a que aquest any complim 90 anys.
Com et fa sentir tot això?
Em fa sentir molt orgullosa, amb un repte molt gran per davant, i molt contenta, perquè crec que és una professió que jo estimo, que jo adoro, i poder tenir l'oportunitat d'estar al capdavant és brutal.
Escolta, sempre es diu, com a mínim és un dels tòpics que escoltem, i jo crec que, doncs, basat en fets reals, que la cuina, o l'alta cuina, o la cuina, doncs, més treballada, és cosa d'homes, no? Hi ha moltíssims chefs o restauradors. Tu estàs d'acord amb això? Creus que és cosa d'homes o no?
Bueno, per desgràcia i no desgràcia, sí que és veritat que fins ara hem vist molta part masculina, tant al capdavant de cuines, chefs, estrelles Michelin, com al capdavant de sala, que també és molt important i és una part que no hem d'oblidar, perquè sense aquest 50-50 el negoci no funciona. Però pels últims esdeveniments al que he estat, també celebracions del cocinero de l'any o camarero de l'any, cada vegada hi ha més figura femenina. Però crec que és algo que hem de seguir donant-li molta canya i treballant molt, sobretot les dones, per no rendir-nos, per posar-nos al capdavant i també que ens ajudem entre tots, tant homes com dones.
Hi ha algun notes un canvi, una evolució en aquest sentit? O...
Jo crec que sí. Personalment jo parlo també de casa meva, casa Alfonso, pràcticament la majoria de plantilla som dones, tenim molts homes i superagraïdes, perquè és el que dic, crec que és una dupla que mai ha de fallar.
I un petit detall, ara m'ha agradat molt aquest 50-50 que has fet respecte a lo que és cuina i sala. Això de vegades ho tenim una mica com oblidat, no? Sembla que la cuina sigui com molt més important que la sala.
Bueno, hi ha molts factors importants. Jo sempre dic que, i també és una cosa que vosaltres a la presentació se m'ha acudit dir, nosaltres estem on estem gràcies a molta feina, però molta feina de la família que nosaltres diem que són proveïdors, és l'equip de sala, l'equip de cuina, els nostres cambrers, que és fonamental, també tota la direcció i sobretot els clients, que ens ajuden moltíssim a que nosaltres prenem nota, millorem, inclús fem les cartes segons les seves peticions i sense tota aquesta família no faríem res. I sí que és veritat que potser al llarg dels anys s'ha prioritzat moltíssim la cuina, que és superimportant, però l'equip de sala, i més ara en el moment en què ens trobem, que hi ha molt problema i molta crisi en buscar aquest personal, en que sigui una professió a la que se li torni a donar valor i que no hi hagi tanta rotació, ostres, per això parlo d'un 50-50, sin servicio no hay plato y sin plato no hay servicio.
Ara m'estranyaria molt que hi hagués gent que no sapigués de què estem parlant quan parlem de Casa Alfonso, eh? Però, per si de cas, fem una mica una ruta virtual, més que virtual, imaginativa, eh? Posem-nos a la porta de Casa Alfonso i entrem a Casa Alfonso.
Vale.
Què ens fa pensar que aquest restaurant té més de 90 anys d'història?
Ostres, crec que gràcies a la feina que hem fet i al detall que li posem i la cura que li posem a tot, només entrar jo crec que ja respires història. Ja estàs veient els meus avis, estàs veient a la meva àvia tallant pernil a la xarcuteria. Nosaltres sempre tenim molt, molt, molt present el anar fent millores per treure el brillo, que el diamante siempre esté brillando, però amb molt de cura de mantenir aquesta història, aquesta tradició. Tu pots veure la història, sobretot a les cadires, que són del 1934. Wow. Pobretes, aguanten.
Com les de Radio Estel, més o menys. Doncs
pues mira, ja us passaré el nom del meu artesà per mantenir-les igual 90 anys més.
Passa, que ens vindrà bé.
La xarcuteria és la mateixa, de 1964, la barra, que és tota de marbre també, les làmperes, i fins i tot ara intentem fer molts guinyos a totes aquestes generacions que han passat. Teníem dues taules supericòniques, que és la taula 13 i la taula 25, que tu la trobes just entrant a l'esquerra, per qui vulgui venir a demanar-la.
Sí,
intentarem fer el possible perquè la tingui. Hem fet unes xapes gravades a la taula, d'aquestes són la taula de les tietes, que eren les germanes del meu avi, i semblaven bessones, tot i que no ho eren, perquè eren igual vestides. Era el logo no logo de antes, de Casa Alfonso, i la taula 25, on sempre estava el meu avi per vigilar que tot anés bé i controlar el cotarro.
I, Gladia, tota història té el seu inici, per tant, anem a l'inici de la història. Com neix Casa Alfonso?
Casa Alfonso neix el 1934 i neix com una botiga de queviures, com una botiga d'ibèrics, on bueno, tota la zona d'Urquinaona, Roger de Llúria, eren fàbriques textils. Doncs tota aquesta gent treballadora venia sempre a buscar en el seu moment, el seu pa de pagès en pernil, i neix en aquest 1934 de la mà del meu besavi, l'Alfonso, i la meva àvia, la Rosario, que d'amagatotis no només en donaven ibèrics, sinó que a dalt la meva besàvia cuinava tots els plats tradicionals.
D'amagatotis. Ah, sí. Ara estava pensant dues coses mentre t'escoltava parlar, Clàudia. Jo no he estat, no he tingut la sort d'estar a Casa Alfonso, espero solucionar-lo.
Doncs vés-hi, Rafa.
Espero solucionar-lo.
Ho resoldrem ràpid,
Perfecte. Aquesta era la intenció de la pregunta, bàsicament, quedar convidat. Una vegada això ho hem assolit, la segona pregunta és, jo crec que, que tal com estàs descrivint casa vostra, i la meva experiència dels restaurants doncs, amb més tradició que jo he estat, hi ha com un aroma. Tu creus que hi ha un ambient? Quan entres a Casa Alfonso, la gent reconeix aquell aroma de Casa Alfonso?
De fet, nosaltres sempre ho definim com un lloc on cura l'ànima. Té ànima, alma, que diem en castellà.
Alma, sí.
Sí, és un refugi de tradició i això tenim la sort de tenir-ho també. Mm. També la sort de mantenir-ho. I jo crec que sí, que respira, no només a Casa Alfonso, sinó a molts altres tradicionals que hi ha a Barcelona i que resisten, com dèiem.
Sí.
Jo crec que sí que respira. Ho respires ja no només en tot el que és el tema ambientació, sinó en el tracte dels clients. Tenim cambrers, gràcies a Déu, de fa molts anys, i que personalitza moltíssim l'experiència i et fan sentir com a casa, que és una mica aquest valor afegit que potser ara en alguns establiments estem perdent.
Mm-hmm. I l'altra qüestió és, clar, m'ha fet molta gràcia quan has parlat de la taula 25, mm-hmm. i l'altra quina era?
La 13.
La 13. Tu ets d'aquestes persones que té completament visualitzat el vostre espai i sap... No, ho tens tot al cap? Perquè de vegades estem influenciats per Xicota i Pesadilla en la cocina, que tot sembla un caos a la cuina, no?
Bueno, hi ha moments de caos, eh?
Hi ha moments... No, tot,
no tot és perfecte i, de fet, gràcies a aquests caos surten coses meravelloses.
Val.
Els genis són caòtics, per algú.
És veritat, és veritat.
Clàudia, abans ho comentàvem, fora de micròfon, i ens ho deies ara, com dèiem, sou una mica la resistència.
Uh-huh.
Com ho estàs vivint, això? Costa ser la resistència?
En el meu cas, ho faré veure molt fàcil, perquè hi m'encanta. I m'encanten els reptes, i m'encanten les coses difícils. També, això ho parlava una mica off the record, has d'estimar molt, això.
Jo entenc, Clàudia, que tu diguis, m'encanten les coses difícils, eh?
Sí.
Però és diferent que t'agraï les coses difícils a que la teva pròpia ciutat t'ho posi difícil. Tu tens aquesta percepció?
Sí. Jo i uns quants.
M'ha mirat amb cara d'ets un punyetero.
Sí, bueno, perquè hi ha coses que tendim a netejar els plats bruts a dintre de casa i no fora. Però sí, és una cosa que, i a més, aprofitant el mitjà, ho sentim molts membres de la professió, tant cuiners com, bueno, tot el que forma part de la cadena de valor d'hostaleria. No ens ajuden. I fins ara tampoc ens ho han posat gaire fàcil amb tot el tema de terrasses, tot el tema de permisos, qualsevol cosa que tu vols fer, rebies més una negativa que algo positiu quan creiem que som un motor fonamental de turisme, d'economia i de posar en valor una ciutat com Barcelona que, bueno, pues per sort o per desgràcia, els últims anys no ha brillat com ha brillat en altres moments.
Estem perdent l'essència de qui som, com a Barcelona, eh?
Jo crec que fins...
Dèiem abans, estem perdent molts locals històrics, no?
Crec que fins ara sí, que la pandèmia per tots ha sigut una criba bestial i nosaltres hem tingut la gran sort de poder resistir, però hi ha molts altres que per desgràcia no. Crec que l'hem perdut una mica, però estem en un punt ara mateix i sobretot de cara a agost-setembre que tenim l'oportunitat de tornar a brillar. Se'ns estan donant les eines, hem de saber tractar-les molt bé, acollir aquest públic turista, però també mantenir i tenir molt present el públic local de tota la vida que fa que estiguem aquí.
Clar, justament estava pensant jo en això, és a dir, esteu en un lloc, no?, molt a prop de plaça Urquinaona, que és com molt turístic, però teniu clients de tota la vida, dels que saludeu i parleu de tu i sabeu el que els agrada, això ho manteniu, eh?
Tenim la gran sort que sí, i és una de les parts que més m'agrada. Tenim client de tota la vida, client que ja no se li pregunta ni què vol demanar per esmorzar, sinó que, bueno, tenim un senyor Comas, que jo el veig cada dia sentat a la mateixa taula i demanant exactament el mateix. I això és el que dic, és la família de Casa Alfonso, és el que fa que estiguem a dia d'avui millorem, perquè és aquesta gent, doncs el Xavi o el Cecilio, que venen cada migdia i fins i tot dinant amb nosaltres, que ens donen els comentaris positius, però també tot lo negatiu i de forma constructiva i que ens ajuda a créixer.
Si seguim aquest recorregut per Casa Alfonso, abans parlàvem d'obrir les portes i què hi trobàvem a l'entrada, mm-hmm. que ens fes pensar que era un local centenari. En parlava en Rafa abans de l'aroma, no?, que s'hi respira també en un restaurant com Casa Alfonso. Deixa'm parlar també de l'essència. Quina és l'essència de Casa Alfonso?
Ojut, eh? Ja que dius,
Et pregunta d'examen, eh?
I ara com ho contesto? El Rafa és el pràctic i jo sóc una mica el filòsof. Ja ho estàs veient, eh? Una miqueta?
L'essència, ho he explicat una mica fins ara, i l'essència és tenir molt els peus a terra. Jo de forma personal intento sempre tenir molt els peus a terra, tot i tenir 90 anys d'història, no relaxar-se mai, sempre intentar millorar, explorar, ser curiós, treure el màxim valor a cada cosa que fas, personalitzar molt l'experiència. Ja no només en hola, arribo, et prenc nota, et serveixo el plat i et passo el compte, sinó en interessar-se per aquesta persona. A més, venen un munt de clients amb moltíssim que explicar sobre Casa Alfonso. Ostres, jo venia aquí amb la meva àvia i ara porto els meus nets. Ostres, això és a mi és el que més m'agrada de la meva feina, a part de moltes altres, però poder dedicar aquest temps a aquesta persona. Jo crec que l'essència és aquesta, escoltar molt el client, cuidar molt a l'equip que tens i mantenir aquest tracte durant tots aquests anys.
En tot aquest sentit, creus que la cuina tradicional s'ha arribat a infravalorar?
No, al revés.
Al revés?
Crec que hem tirat enrere tot el tema del vermut, tot el tema dels encurtits, de la cuina de tota la vida, de proximitat, del xup-xup. Crec que estem tornant a lo de antes, com tot, com amb la roba, també, que tirem a lo vintage, però jo crec que s'està tornant a donar un valor amb tot aquest tipus de cuina.
Clar, tu ets molt jove, Clàudia, els oients per la veu ho poden intuir. Però la qüestió, una de les coses que estem preguntant quan darrerament contactem amb negocis que estan baixant persiana perquè els hi costa molt sobreviure, negocis de tota la vida, és quina evolució han percebut al seu voltant. És a dir, els canvis. Tu dius que convius amb un equip que porta molts anys, has parlat de cambrers, no?, que estan allà tota la vida. Tu ens podries explicar una mica com ha evolucionat doncs la vostra zona? Perquè vosaltres porteu 90 anys,
sí.
Després et demanarem una mica, perquè crec que esteu preparant coses per fer un bon aniversari.
Sí.
Però 90 anys allà, tu ets molt jove, però segur que tens històries de dir doncs el barri era així, ara és així, o ha passat per aquesta fase?
Bueno, el barri ha canviat moltíssim i nosaltres ens hem adaptat a ell també. El barri, com deia, abans tot eren fàbriques de textil, aquestes fàbriques eren treballadors locals, hem passat a, també tot, doncs, tota la indústria, el barri xino que diem a Barcelona, tots són comerços xinesos, dirigits a majoristes, a part de tot això, i coses que han hagut de passar als meus avis i besavis, doncs una guerra civil, per exemple, el 36... després van fer un pàrquing gegant, el pàrquing Saba, això li va tocar al meu avi i això va provocar que nosaltres estiguéssim tancats, no vam tancar mai, però tinguessis tota la porta bloquejada i que no poguessin accedir els clients.
Allò que posen el cartell com fora del
sí, sí, no? Allò, sí, exacte, i tot així hem resistit. Altres canvis, bueno, sí, hem passat a franquícies, a comerços, pues, de cafè ràpido, comida ràpida, bolleria industrial. Però també és el que deia, dic, ostres, nosaltres tenim la sort i la feina darrere que ens abanderen aquests 90 anys i creiem que lo que és bueno i se ve. I també és un públic que va el que va. Si tu vols un cafè ràpid perquè voy paseando tal, tens el teu lloc. Si tu vols disfrutar d'uns ibèrics, d'algo diferent, d'aquesta ànima que té Casa Alfonso, vienes a Casa Alfonso.
Sí, ara el Rafa es posa en la part més pràctica, que és la celebració dels 90 anys de Casa Alfonso, però la part filosòfica. Com veus el futur de Casa Alfonso, però sobretot, com veus el futur de la cuina catalana?
Com veig el futur de Casa Alfonso? M'agradaria... Soc de pensar molt en el present, no en el futur. M'agradaria que fos durant molts anys i que jo pugui fer-ho igual de bé o almenys que s'assembli a tot com ho han fet de bé els meus avantpassats, perdó. I el futur de la cuina catalana, crec que si ho sabem fer bé, si entre tots ens escoltem, tant estrelles Michelin, hosteleros, proveïdors i demés, tenim molta feina per davant i molt maca, perquè tot i que la ciutat fins ara potser no ha ajudat, crec que ara mateix, és el que deia, tenim un repte per davant que, si sabem gestionar-ho bé, ens queda molt per davant per fer.
Clar, hi ha moltes coses a comentar. Per exemple, tu has estudiat publicitat i publicitat has estudiat.
Publicitat i relacions públiques.
Publicitat i relacions públiques. T'imaginaves...
M'has dit això, Rafa, publicitat i publicitat.
També m'ha agradat,
M'agrada molt. Sí. Bueno, fet publicitat dues vegades.
Pots fer publicitat i publicitat.
També,
i repetir, sí, no? Sí, com a Casa Alfonso, que pots repetir. Sí,
clar.
Escolta una cosa, doncs, aquesta barreja publicitat i ara arribar al restaurant, com es combina això?
Bueno, és algo molt intencionat.
Ah, sí?
Sí, totalment.
Ah, anaves amb la idea de...
Anava amb la idea superclara.
Boníssim.
Tot i que quan ets més jove vas provant i crec que has de provar... No, amb la idea molt clara, la idea de... A mi sempre m'ha agradat tot el tema de publicitat i relacions públiques, però ja vaig entrar a estudiar aquesta carrera amb la intenció de poder fusionar aquestes dues passions, que era tota la gastronomia i tot el tema de publicitat. Per això mai, jo sempre he tingut un peu posat a Casa Alfonso, més en la sombra, donant un cop de mà sempre que he pogut, no amb la intensitat potser que tinc ara, ni amb la presència que tinc ara, però sempre he estat allà. I ara mateix em dedico a això, tant a Casa Alfonso com amb la meva empresa particular, que es diu Le Bouquet Studio, i on ajudo també altres restaurants a assessorar-los, a donar un cop de mà amb el que sigui, tant a nivell operatiu com a nivell digital.
Si seguim narrant aquesta història dels 90 anys de Casa Alfonso abans d'arribar al 90è aniversari, abans em deies, és que no ens estan posant les coses fàcils. Hi ha algun moment de la història de Casa Alfonso que diguis, si és que ens vam arribar a plantejar tancar?
Potser aquí em cau una bronca. de mon pare, que li hagués encantat d'estar aquí, per cert, però avui no he pogut. Sí.
Convidadíssim quan vulgui, eh?
Vale.
Només faltaria.
Si bé, ell heu d'agafar el matí sencer.
Doncs mira, per segons quins dies vindria bé.
Super, ja li comentaré. No, sí, sí que ho hem arribat a pensar en una pandèmia.
Clar.
I un punt d'inflexió molt, molt fort, on jo personalment vaig dir, ni se't passi pel cap, fem el que sigui, m'és igual, estiguem les hores que calguin, però ni de broma.
Pel 90 aniversari, va. 90 anys, eh? Es diu aviat.
90 anyets, es diu aviat.
Aviat has dit, que diu la nostra companya Júlia Julve. Què farem aquí?
Què farem aquí? Ostres, doncs al final no farem res diferent. Al final mantenir l'essència i el que respira en el restaurant dia a dia. Però bueno, és una manera d'agrair a tota aquesta família, clients, proveïdors, equip intern, direcció i tota la gent del barri que ens ha acompanyat aquests 90 anys i fer una mica d'homenatge a tots aquells que ja no estan. Pues els meus avis, els meus besavis, i inclús persones...
Les tietes.
Persones com el Joaquín, que també era una imatge...
Qui és Joaquín?
El Joaquín era una imatge molt curiosa i molt representativa de Casa Alfonso, que ens va deixar post-pandèmia.
Sí.
Per temes de salut va passar a un altre tipus d'energia i bueno, és pues, per homenatjar totes aquestes persones que ens han fet arribar fins aquí. La idea és mantenir i celebrar de la mateixa manera que celebrem cada dia obrir un dia més.
No us oblideu de les persones que us conviden a programes de ràdio que...
No, ja està, això ho arreglem ara. Quan pleguem, vens amb mi.
Clàudia... No, home, no, ara no puc. Ja quedarem. Clàudia, l'entrevista és molt amable, però nosaltres també fem un periodisme una mica diferent, per tant tenim una sèrie de preguntes incòmodes.
Ja, m'espanto.
Val? Matosses, sisplau, ambient, que s'acorden una mica la Clàudia.
Pobre. Tinc la porta a prop.
Et mires les ressenyes de Casa Alfonso?
Me les miro i les gestiono jo.
Et condiciona?
No t'has de deixar condicionar, sí que has de prendre nota de les negatives per millorar.
Com respons a una negativa?
D'una forma molt correcta sempre, sobretot agraint el comentari. I d'una forma objectiva. Tu te l'has de prendre d'una manera molt objectiva. De dir, bueno, vale, com estava aquella persona quan ha fet la ressenya, acaba de sortir, i posar-te en el seu lloc. Com et sentiries tu si et passés això, també? Prens nota, parles amb l'equip intern, nosaltres fem una reunió fem una reunió setmanal, però quan a ressenyes la fem mensual, i es pren nota de tot això. També és algo que has de gestionar de forma bidireccional. No tot ha de ser negatiu de cara a l'equip, ni has de fer el cas al 100%. De lo important, sí.
Val. T'has trobat tu... Aquesta és una pregunta molt, molt tonta, ja t'ho dic, molt simple. No dic el teu restaurant al Casa Alfonso, però t'has trobat algun cop un pèl a la sopa?
No, crec que no.
Algun altre tipus de coseta rara a la sopa?
No.
Mai, eh?
He tingut la sort de que no.
Vaja, doncs jo m'esperava una resposta.
Que tenim grans professionals en aquest país, Rafa.
Ja veig. Hi ha una cosa que a mi també em crida l'atenció. Hi ha algun plat de Casa Alfonso que es tingui... Evidentment, tot el que teniu és perquè la gent us ho demana i està molt bo i és fantàstic i ho coneixeu de meravella. Però que a tu no t'agradi.
Oh, boníssima aquesta.
Ai!
És que no esteu veient la cara que està posant.
No m'agrada, no perquè no estigui bo, sinó perquè mai m'ha agradat.
No, per gustos.
Que és els callos.
No t'agraden els callos?
Veus, mira, drama
tens
total.
Tens dos apassionats aquí
tothom
davant.
Tothom em respon igual, sóc un personatge extra.
No sé si podem ser amics, Clàudia?
No.
Sí, perquè te'ls menjaràs tot tu i tu estaràs encantat.
També és veritat.
Veus?
Quina cintura aquí, quina cintura.
Això és que va estudiar publicitat i publicitat.
Ja es veu. Escolta una cosa, les persones que us dediqueu a la restauració, cuineu a casa o esteu farts de tot ja?
Jo cuino a casa.
Tu cuines.
I m'encanta, i sobretot és teràpia.
Teràpia, molt bé. I la darrera, el client sempre té la raó?
Boníssim.
Sí. D'entrada sí. D'entrada sí.
Si et dones 5 minuts, arribarem a
conclusió
que no.
Però és que té un munt de matisos, aquesta frase. Però sí, d'entrada l'escoltes. I tu et poses en una posició objectiva, com dèiem les ressenyes. Exactament igual.
Clàudia García, besneta del fundador de Casa Alfonso, ara exerceix, ho dèiem, de màxima responsable amb el seu pare, l'Alfonso, que ens deia que hagués estat un plaer rebre-la en aquest estudi. Quan vulgui, Clàudia, de veritat, les portes obertes, com sempre. Moltes felicitats per aquests 90 anys i per 90 més.
Moltíssimes gràcies.